Estàs fart que cada cop que parles amb els amics sobre procedència no siguis qui té els avis més pobres? Doncs tenim la solució!
És molt senzill. Dóna'ns dades del teu arbre genealògic. On estiuejaves, el nombre de cognoms acabats en "-ez", la quantitat de silencis incòmodes que generen quan pregunteu a l'avi què va fer durant la Guerra Civil. I els nostres experts analitzaran la informació i rastrejaran aquell avantpassat que t'ajudarà a explicar la història que a tu et convingui.
Jo em dic Projons Algeric, que sembla el nom d'unes caves del Penedès. I clar, quan quedo amb els meus amics del club de fans d'Estopa, jo els hi dic que el meu cognom és Pérez.
Gràcies a una avançada tècnica de seqüenciació genètica, podem aconseguir trobar aquell avantpassat que no sabies que tenies i que tant necessites.
Enhorabona. Hem trobat documents que acrediten que va tenir avantpassats de classe obrera.
Sí, com passava estraveny.
No, els Projons eren de la noia. Oh, però eren pobres, eh? Pobres, eh? Està documentat que entre tots només van tenir 12 dents, entre 5 generacions.
Oh! Ai, que bé!
Gràcies, lamevahistoria.com.
La veritat és que estava cansat que em miressin malament. Per què? Per tenir una fortuna prominent de Cuba i dues casetes d'estil colonial de principis del segle XIX?
Mira, li acabem de trobar un parell llunyà que es deia López.
Oh, cuix! Visca! Ho sabia, eh? Oh, ara per fi puc fer realitat el meu somni. Dir que la meva família va aixecar a Catalunya. I què? On es va construir la barraca?
És que era Antonio López, el marquès de Comillas, una de les fortunes més espectaculars de l'època.
Ah. Però es deia López, oi?
Això sí.
Ei, amunt els damnes de la terra.
Lamevahistoria.com. Perquè la història no t'ha d'impedir explicar la teva història.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Sí, sí. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava, de vacances. Un El que faltava especial on no tenim en Pep Vergés, que ja és molt. I que dius, mira, vale, pues no tenim el Pep Vergés. I per tant, qui us parla, l'Àlex Santamaria fa el que es pot. I qui fa el que es pot no està obligat a més. I nosaltres podem compartir molta música, talls d'aquells que comencen els programes de fa uns quants anys, fem una mica de repàs. Jo, la veritat és que esperava fer molt més repàs del que estem fent. Tenim tota la llista de talls que havia preparat, perquè dic, uf, tants dies, hauré de preparar molts talls per anar omplint el programa. I em sembla que n'hem gastat un o dos. Però bueno, ja saps que a vegades les coses no van com un espera. Bueno, ja veieu que han començat forts. Polònia, divertidíssims, com sempre. Bueno, imitant influencers. I molt bé. Polònia, doncs, molt punyent a nivell polític i també a nivell del que es parla, de que si xarnego jo, xarnego tu. De tot aquell discurs, del que, per cert, avui en la secció del cinema del magazín Penedès en Xarxa, n'hem parlat també del discurs del director de Casa en Flames, que va parlar doncs de que ell se sentia xarnego, que no era com la família retratada, que tenia un xalet a Cadaqués, i que ja sabeu que, crec que va ser dilluns, després just de l'entrega de premis dels Gaudí, dilluns o dimarts, vam estar parlant del tema i jo vaig dir que estava totalment d'acord en tot, menys precisament en el negar que hi hagi gent d'anomenada origen xarnego que no tingui un xalet a Cadaqués. És cert que les probabilitats no són tantes, però no, per què no? I a partir d'aquí, escolta tu, s'ha anat generant un debat, que si jo xarnego, que si jo no, que si els catalans, que si els no sé quantos, que si bueno, que si cal, que si qual. I mira tu, els del Polònia, crec que, com sempre, l'han clavat.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97, y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupa chú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el palacho que de mi Ford Escort. por Meridian. Llegamos tarde para no variar y el tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba. Y esto se escucha o no se escucha, el calor de la gente más del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra, y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer, desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada, tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda.
Bravo, 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 bravo. Així de bé comencem, eh? Perquè el teu, el que faltava, evidentment, té música i tindrà molta més, perquè avui recordarem l'entrevista a Roger Pedrós, perquè parlarem del músic veu. Sé que estem, compartint un migdia calorós, però atenció que el cap de setmana diuen que serà una mica més fresquet. De fet, avui les temperatures han anat una miqueta més avall, però una miqueta només, que ningú s'espanti, una miqueta més avall, però continua fent molta calor. Ja estan per sobre del que caldria estar. I sembla que serà a partir de dimecres que ja baixaran per sota del que caldria que estiguessin. Vaja, i que tindrem una mica de plugeta, però no, xe, tranquils, el cap de setmana no. Bueno, potser demà dissabte, diuen que es podria, però re. Tenim moltes coses i molta activitat artística, i ja sabeu que fa uns dies vam repassar amb un refregit del que faltava, vam repassar precisament l'activitat musical del músic veu. Doncs bé, ui, quina veu, músic veu, semblo el Gallo Pancho. Doncs el músic veu, aquest diumenge, dia 26, acull a un artista que es va fer molt famós gràcies a la seva intervenció al Benidorm Fest. Recordem que ha estat un dels pocs artistes que ha presentat candidatura per representar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió, candidatura de cançó en català. Doncs sí, es tracta de Roger Pedrós.
Com el temps ens torna així, quan tot pot ser més senzill. Que la vida ens porta aquí, si abans tot estava bé. I ara res es veu igual, i ara res se sent igual. Perdut comptant les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps en versos per voler-nos trobar, però no.
Oh, quina cançó més xula, eh? De fet, pertanyia ja a un àlbum que va publicar el mateix 2023. Bueno, de fet, l'àlbum va publicar una mica abans, però el 2023 va ser quan el promocionava i just va decidir presentar-se al Benidorm Fest, el Roger Pedrós, presentar-se al Benidorm Fest per provar sort, a veure si aconseguia, com a mínim, arribar a les finals del festival a principis del 2024 per representar aquell any a Espanya el Festival d'Eurovisió. I va aconseguir classificar-se amb una cançó cantada en català i, a més, molt lluny dels xumba-xumba habitual d'aquest certamen eurovisiu. Oh! I saps el que vam pensar? Home, ja que estem repassant aquí el que faltava, el Músic Veu, vam fer un programa especial repassant tota l'activitat, sobretot musical, del calendari artístic d'aquest festival i tot això, doncs, mira, com que coincidia amb el que faltava de vacances, convidarem el Roger Pedrós i l'entrevistarem en aquest programa de 12 a 1 del migdia. No seria la primera vegada que fem entrevistes musicals. Finalment, al Roger Pedrós no li anava bé venir al matí, o com a mínim que el truquéssim al matí, i van quedar que li faríem l'entrevista en directe a la tarda i aleshores la recuperaríem per tots vosaltres aquí el que faltava. I d'aquesta manera, ahir a la tarda, a la radiofórmula El teu aire, que faig jo mateix, autobombo, així aprofito, jo me lo guiso, jo me lo como, doncs vam entrevistar el Roger Pedrós. I el que havia de ser una entrevista curteta d'un quart d'hora, al final es va allargar, perquè és veritat, ens va confessar que es va trobar molt a gust parlant de moltes coses que ja veureu que són molt xules i que ens descobriran un personatge molt interessant, que passarà, gràcies al Músic Veu, hem d'omplir, al Fòrum Verger Balaguer, a la Rambla Nostra Senyora, a les 7 de la tarda de diumenge. Presentant ell el seu piano acústic amb el seu repertori xulíssim. I, és clar, en un moment donat, doncs, sentireu que li diem bona tarda. Bueno, què passa? És que li van fer ahir a la tarda. I l'entrevista començava així. Amb l'autobombo del teu aire, evidentment, el meu programa, que fem a la tarda, de 3 a 8. No vull dir res amb això. No vull dir res.
Seguiu a la sintonia. Ui, quina veu, mare meva. Seguiu a la sintonia.
Com ara.
Vilafranca.
Com ara.
Ara establirem conversa. És un dels moments xulos de la radiofórmula. Quan podem parlar amb gent interessant. I en moltes ocasions pensem, home, si es tracta de gent vinculada al món de la música, que es tracta de gent vinculada al món de la música, què podem posar per estovar una mica l'ambient que no sigui d'ell mateix? Perquè, sí, és un noi. És que és molt jove, és un noi. Què podem posar que no sigui d'ell mateix? Perquè ell ja té molt sentit. I, va, anem a posar alguna cosa que, suposem, li agrada. Doncs mira, jo li sa. Va. A veure si l'encertem. I a més que és molt xula aquesta cançó i a més d'una cosa l'hem sentit aquí a l'Alt Baire i no sé quin ocellet m'ha dit que li agradava i bueno, jo li poso, aviam si així comencem amb bon peu. Roger Pedrós, bona tarda.
Bona tarda, m'agrada molt el tema.
Ahà, ho sabem, ho sabem.
Soc molt amic de la Yoli, hem coincidit al Festival de Benidorm de l'any passat.
Sí.
I és un gust sentir-la. És una tia amb un talent impressionant i que espero que faci moltes més coses.
Si vols, segueix, Això s'està gravant. Vull dir que...
Vale. Això, que meravella, sí. Que soc molt fan d'ella.
No, perquè el nostre podcast, si la Yoli està en un moment donat, coincideix el podcast i et sent, dius, hòstia, tio, que bien, no?
Doncs no, soc molt fan. Vaig cantar amb ella, per sort, també que em va convidar, crec que va ser al novembre a Barcelona, i va ser un gust.
Ostres!
Vull dir que... Sí. Ja hi ha hagut tracte, vull dir que jo he encantat i m'heu acertat molt el tema.
Molt bé. Doncs mira, ara intentarem posar en contacte amb la Yoli i direm, mira, escolta, tot el que he dit... És que ella entén el català?
No ho crec, és gallega, però jo crec que si li dius poc a poc, potser ho pilla.
Sí, els gallecs amb això són molt posats.
Són hàbils, són molt hàbils.
Escolta una cosa, Roger, bona tarda, que hem començat així a la brava. I...
Està molt bé, ja m'agrada. Sí. Sense ordres, això està molt bé. Sí, bona tarda, com estàs?
Bona tarda. Home, mira, de bon principi, perquè la gent dirà, ostres, però si aquest tio ja va venir a actuar aquí. Què feia un noi com tu la setmana passada, el divendres, aquí a Vilafranca?
Doncs mira, justament fer una mica de publi, de promo per al concert d'aquest diumenge. Al final, jo sé que vinc de Sabadell, que a Vilafranca no he anat mai a tocar, que no em coneixen gaire. I vaig dir, hòstia, la millor manera d'acostar-se a la gent és tocar al carrer. Doncs, i els vaig dir als organitzadors del festival, si els semblava guai, que féssim un showcase petitó, com un mini tastet amb la guitarra, una cosa senzilla, però perquè la gent pogués descobrir una mica què és el que es podien trobar el diumenge, i segur que estic convençut que alguna persona ha decidit comprar entrada arrel d'aquest acte, i jo crec que això sempre suma.
No sé, l'altre dia, bueno, he anat sentint entrevistes teves i tal, clar, evidentment tot això ho sabem, perquè anem estudiant una miqueta la qüestió, però... Vols dir que no hagués quedat allò molt sorprès i guai que haguessis anat amb la bateria en comptes d'amb la guitarra?
Hauria sigut raro, una mica més agressiu. Si més no, més gent m'hagués sentit, com a mínim.
Home, és que quan es fa propaganda, a vegades hi ha aquella imatge de l'autobombo, del senyor que va amb el bombo i tal, i va anunciant un... Ostres, perquè clar, tu ets de bateria amb vocació frustrada.
Sí, bueno, jo més que bateria el tambor, més aviat, però això, ma mare va considerar que no era el més apte pels veïns i van decidir que millor que em fotés a tocar el piano o a tocar la guitarra, i al final, crec, a veure, t'he de dir confiança que crec que van acertar amb la decisió.
Sí, clar, menys mal que ho dius, perquè a moltes entrevistes ho dius, però pobra mare, és que sempre l'ataques amb el... Ella va fer que... Perquè clar, els veïns no sé què... Home...
Bueno, al final es passa una mica la conya responsabilitzar-se d'alguna cosa, però no. Pobre, sempre ha mirat molt per mi. Crec que va ser una decisió molt acertada.
Home.
Penso, de fet, que començar amb un instrument com el piano, com la guitarra, et dona la visió també harmònica i rítmica de la música, i crec que això sempre suma. La bateria també és supertop, però crec que també pots començar-la més tard i així tens una noció més àmplia de lo que és la música en si.
Però l'has començat la bateria mai o no, al final?
No, que va. Bueno, vaig fer algunes classes. No fa gaire, amb el meu bateria li vaig dir, tio, fot-me unes quantes classes per fotre-li unes quantes cardeles, que així em trec els nervis.
Sí. I què? Sí?
Bueno, que sí, guai, però em funcionaria també un sac de boxeig, vull dir que qualsevol cosa... qualsevol cosa tira, eh?
Escolta una cosa, aquí a Vilafranca, en quin format vindràs? Tu i piano?
Vinc jo sol, mm-hmm. Piano de cua, wow. 10, guitarra, 10, i tinc la sort de tenir un parell de col·laboradors, això sí.
O sigui, piano de cua, 10, guitarra, 10, tot ho toques tu, vols dir?
Sí, no ho puc fer tota la vegada, però anem canviant.
No, vull dir, perquè potser hi portes algú altre i tal. Tu sol, tu davant del públic.
Jo vaig canviant. M'agrada també el diferenciar molt el concepte quan vaig en banda, que anem pues, amb les claques, amb tot l'equip, llums, tot sincronitzat, a quan vaig sol i dir, ei, doncs com hem començat aquesta entrevista? Que sigui com hagi de ser.
A la brava.
A la brava, i a veure què passa i com vibra, i també així respiro la gent, puc calibrar, puc parlar... No sé, és un concepte diferent, però m'agrada molt.
Ara m'ha sorprès una dada que m'has donat amb la Ioli Sa. Això del Benidorm Fest va ser el 24, o sigui, 23-24.
De fet, la setmana que ve em vaig a Benidorm un altre cop perquè m'han convidat a veure les semifinals i final d'aquest any.
Ah, molt bé.
Fa un any exacte.
Però el xulo és que aneu dient tots els artistes que va haver-hi bon rotllo, que us vau conèixer entre tots i tal, i m'ho acabes de demostrar, perquè actues amb la Ioli, per exemple.
Sí. Ella va venir a Barcelona i va tindre el gest hiperamable de convidar-me, i a mi em va fer una il·lusió brutal. Uau. I també quan va vindre Miss Cafeïna, de fet, que vam fer el final de gira a Razzmatazz, també em van convidar, que vaig pensar, hòstia, que fort.
Sí.
Vull dir que va ser una aventura molt xula i guardo un molt bon record.
La tenia. La tenia. Ens consta també que Miss Cafeïna té més ritme. Tu ets més melòdic, però de tant en tant...
Bueno, últimament li fotem unes hòsties fortes, també. I a mi m'agrada la diversitat. Crec que un bolo té que tenir pujades, baixades... Crec que el punt fort que tenim nosaltres en la nostra gira en banda, justament, és que tu vas a veure un concert i et trobes des de moments íntims fins a moments on ja estem donant tot, no? En el format íntim, evidentment, és més regulat, perquè no són tants, però crec que en aquest equilibri i en aquesta barreja d'estils i resideix el meu... no sé, la meva personalitat, i crec que és el que més m'agrada de mi, com a artista.
Doncs així advertir el públic, perquè jo suposo que el públic de diumenge pot ser un públic de diumenge, que pot tenir una certa edat i tal, i ara donaré un parell de dades molt a favor teu, va, però de tota manera que sàpiga el públic que al Roger de tant en tant li agrada desmelenar-se. No sé si passarà davant del piano. Tu en alguna ocasió crec que has dit que el piano doncs és com més reposat. Home, segons...
Sí, ara ja m'he fet gran, òbviament. Però ho porto millor ja quan m'aixeco i estic al davant. No, de cada cop cop estic agafant més la guitarra i quasi deixant-ho tot i agafant només el micro, a vegades. M'agrada per això com a músic poder tocar. Crec que això sempre suma. I és veritat que tinc un públic molt adult, eh? És veritat.
Sí.
Crec que el públic adult també, vaig a fer un tir a favor d'ells, tinc una sensació que són una mica orfes de música a nivell català. Crec que es dona una presència molt forta ara a la música urbana, com si ho fos tot, i, hòstia, crec que hi ha diversitat, hi ha riquesa, i justament aquest públic crec que es sent una mica orfe d'això, i per això van a concerts com el meu, o concerts de companys com l'Ernest Prana, o d'aquesta mena, saps?
Mm-hmm. Escolta, que el piano també pot ser un instrument superrítmic. Home, grans intèrprets del rock dels 50, dels 60, dels 70...
Home, i tant.
Toquen damunt del piano, fins i tot, eh?
Home, des d'Elton John fins a Billy Joel, fins a, jo què sé, grups com Queen, no? La base de Queen és el piano, Freddie Mercury, per exemple.
O un Great Ball of Fire, no sé si et pot sortir...
Aquest no us conec.
No, Great Ball, el Gran Bola de Foc, era del... Ostres, com es deia? Ara s'ha manat al Sant al Cel, si ho tenia preparat i tot. Bueno, és igual, un dels peces desaforades de rock and roll també sonen en piano. No sé si algun dia pots desmadrar i dir, mira, va, ho deixo...
Jo crec que al final cada instrument el seu joc. Jo, per exemple, tinc un artista que referència pura, que per mi és Jamie Cullum, que no sé si el coneixes.
Sí, home!
Joder, unes hòsties al piano, que pobre piano, té videoclips destruint-los.
Però aquest també és veritat que va començar amb una imatge de crooner, bon noi, clanxadet...
Bueno, era el macarrilla del jazz, una mica...
És veritat, és veritat.
Però, hòstia, el tio domina molt fort.
Vale, doncs anem... De tota manera, haig de dir que el que deia, per fer que guanyis punts, jo ara volia posar... Clar, fins ara hem posat més cafeïna, hem posat sa...
A la Ioli.
A la Ioli, però a tu no t'hem posat caire encara.
No, està bé, sinó que la gent vagi a buscar-ho. Vull dir que també està bé donar espai a la resta d'artistes. Sempre penso que està guai que les entrevistes siguin diverses en aquest aspecte.
Va, de tota manera, perquè guanyis punts davant del públic adult, et posaré aquesta cançó, va.
Hauràs viscut tants moments...
De fet, a bon principi, és una cançó que em va agradar, però a sobre, sabent la història... Ostres, explica la història, que és molt xula.
Sí, bueno, és una història ben senzilla, però que a mi m'agrada com forçar-la sempre que faig aquest tema, perquè crec que és important.
Relacionada amb la teva àvia, no?
T'explico, sí. Aquesta cançó la vaig escriure perquè la meva àvia estava, amb perdó de l'expressió, a les últimes, diguéssim. Ja és una persona molt gran, 92 anys, així, i bueno, pues, la gent es fa gran i un dia o un altre marxa. Sigui per causa natural, per enfermedad, per malaltia, o que sigui. I bueno, ella pues, estava allà, que pobreta físicament ja no podia més. I vaig pensar, hòstia, ara marxarà i... Sense haver tingut jo una relació superpropera amb meva àvia, vaig pensar... També m'ha regalat molts bons moments aquests últims anys, ha sigut com molt bonic. I per què plorar-la quan puc recordar-la amb carinyo, no? Vull dir, plorar-la, evidentment, però plorar-la amb pena, no. O sigui, ella ha viscut una vida plena, ha sigut feliç, ha pogut fer el que voldria, ha tingut fills, ha tingut una família que crec que l'ha estimat i l'ha cuidat, i ella, en la mesura en la que ella ha sabut també... Doncs perquè en comptes de fer un cant a la pena, no fem un cant al record, i justament d'aquí el títol d'aquesta cançó.
Però és que, a més, si no erro, li vas fer un concert.
Sí, de fet, l'última setmana de vida, pobra, no havia vingut gaire a concerts meus, no havia tingut l'ocasió, perquè jo no fa tant que m'hi dedico, i ella sempre ha tingut més dificultats de mobilitat i coses així, i vaig decidir que movíem el piano i que li plantàvem a l'habitació on ella estava estirada i vam poder fer una mica de despedida, la veritat.
Jo m'imagino que al final et vas fer un favor a tu mateix, no? Perquè això queda com a record imborrable.
Crec que no... O sigui, crec que era important per a mi que, com a mínim, aquell... Tampoc m'agrada dir-li desig perquè em dono massa valor, però aquell mini desig que tenia ella de poder-me veure en directe, d'alguna manera, si hagués marxat sense haver-ho vist, m'hagués fet com molta llàstima. Hagués pensat, hòstia, no has fet el que podries fer per part teva i ara ja no pots corregir-ho, saps? I no era tan difícil, saps, de solucionar.
Bravo.
A vegades, per mandra o per... jo què sé...
Bueno, perquè et deixes endur per la voràgina del moment i del ritme de la vida... Que...
I a vegades, hòstia, aquell moment sempre penso... Quan marxo de casa, quan dic adéu als meus pares, quan dic adéu a la meva parella... Hòstia, sempre intento que sigui d'una manera positiva o bonica, perquè... I sí, saps? És l'últim cop que passa... No sé, és molt negativista, no? No ho dic des d'un lloc trist, ho dic des de... que mantinguem un bon record de les persones, sempre.
Doncs bravo, Roger, que sí, que t'entenem perfectament i està molt bé abordar les coses tal com són, i gràcies a abordar les coses tal com són vas aconseguir fer això. Si potser en un altre moment t'hagués fet més por abordar-la, perquè saps que li quedaven pocs dies, potser tot això doncs no hagués pogut passar. I et felicito.
Gràcies.
La veritat és que això em va agradar molt. Vinga, va, anem a posar-nos una mica més en situació. Jo, repassant la teva discografia, veig aquí un títol que és La gran despedida de l'increïble Hombre Bala. De què va això?
Això és molt friqui, això és molt friqui. Això és de quan, de fet, no hi canto, pràcticament, en aquest tema. Aquest tema és d'un col·lega que era del Port de Santa Maria de Càdiz, que vam conèixer-nos a la voz i va fer una col·laboració amb una altra noia i em va dir, hòstia, toques el piano i fas uns arreglos i tal, i vaig dir, vinga, va. I mira, aquí està, publicat.
I ara en homenatge a tots aquells nois i noies que amb quatre canyes intenten gravar alguna coseta, sonen cançons com aquesta, per exemple. La lluvia. Això ve del 2000...
Una regressió, eh?
Que és que hem de saber d'on vens, com ve la majoria de gent que potser es vol dedicar i t'està escoltant i diu, hòstia, jo també ho puc fer. Mil Mas és un mini LP que vas gravar a on? A casa teva?
No, a Sabadell, a un estudi, vull dir, però jo ni m'hi dedicava, era una cosa que em vaig voler regalar a mi mateix, sense cap intenció, més enllà de dir, ei, he fet uns temes, vaig a gravar-los. Jo sempre dic que quan vaig començar cantava com el cul, i en aquest EP queda bastant manifest.
Bueno, escolta, doncs així veurem el teu progrés a l'actualitat, que evidentment, home, ara...
No, la diferència és abismal, eh? No és per vendre'm, però hi he treballat molt, he fet moltes classes, molta dedicació, moltes hores de preparació per estar a l'alçada. Jo sempre penso que la feina d'un artista es basa en una preparació prèvia, també.
Doncs està molt bé dir-ho, i està molt bé, com dèiem, tornem-hi, abordar aquestes coses que, evidentment, no són comercialment tan interessants, però
bueno,
que...
Bueno, sí, totalment. Jo soc molt crític amb això, però sempre dic que és molt romàntic pensar que els artistes neixen tocats per una vareta de Déu,
ara,
saps?
I
al final sí que és cert que hi ha gent que té un talent natural i que té una veu prodigiosa des del minut 1, però tota la gent que està a dalt, el 98%, 99 et diria, curren com ningú i s'ho treballen molt. I s'ha de donar valor als artistes que fan feina com aquesta, que tenen una preparació d'això. Jo, de fet, deixa'm ser crític també en el moment actual.
Endavant.
Trobo faltar això. Trobo faltar artistes que diguis, hòstia, com canten, no? No sé, jo a vegades penso que, en sèrio, sento artistes i penso que m'estan vacil·lant. I t'ho dic de debò. I penso, m'ho estan fent menjar, però no ho entenc. Però, bueno, és el que és.
A mi, en aquest programa que ara mateix estem, el teu aire, portem uns quants anys ja, perquè, bueno, jo sóc una mica més gran que tu, però és igual, no gaire més.
Ens portem una mica.
Deixa-ho. Però hem vist passar artistes com Ses Freixes en els seus superinicis. Aquí ens va fer un acústic.
Jo havia anat a veure el meu poble quan era petit. Tinc un disc firmat per ell dient,
ole!
Ei, aconseguiràs el que vulguis.
Ole!
Sí,
doncs...
Fa molta broma, però fa molta gràcia, però mira.
No, aquí tenim la primera entrevista que va fer per ràdio i estàvem aquí, un xaval que si arribem a jutjar-lo per la seva qualitat li haguessin dit, ja no tornis més. I en canvi vam veure la voluntat que li posava, les ganes que li posava i sobretot la fe que tenia amb el lloc que feia. I per tant, per això dic que, home, està bé no renunciar del tot a totes aquestes cançons que, com dius tu, potser cantaves com el cul, però resulta que ho feies amb tot el cor.
Jo me les estimo molt, perquè al final, si no fossin aquestes cançons, no estaria aquí, saps?
Doncs ara estàs aquí.
Ni que jo fos res, però vull dir que sense elles no hagués aconseguit moltes coses de les que he aconseguit, ni hagués tingut els aprenentatges que he tingut.
Comences a acumular una mica de currículum, eh? I ara comences a ser una mica més famós, ja.
Anem fent.
Ara suposo que per ser molt famós hauries de fer com altres que es lien amb youtubers i coses d'aquest. Però és igual. No.
La fama és una cosa molt relativa, també, i l'èxit també és molt relatiu.
Vinga, va, anem a... Bueno, vas passar per la voz. No sé si això és... és a dir, el que queda és positiu, no? Suposo, de la voz.
En el meu cas, jo he de dir sempre, i és un programa del que parlo sempre amb molt de carinyo i molt amor.
Així m'agrada.
Perquè en el moment en què em va enganxar, per mi va ser com un clic, em van tractar molt bé, em vaig sentir molt cuidat, vaig aprendre moltes coses, i al final, com a experiència i com a... joc, diguéssim, perquè al final no té res a veure amb una carrera artística, no s'assembla en res a ser un professional. M'ho vaig passar molt bé i vaig aprendre moltes coses. I crec que això m'ho guardo amb carinyo i també és una de les coses que fa que avui estigui on estic.
Sí, senyor. Doncs mira. I a partir d'aquí... aviam, va venir la voz i després va venir ja la gravació d'aquest treball, el primer del 2022. Dic el primer, que no és el primer, però per dir-ho... Tu consideres que La vida és millor és el primer?
Per mi és el primer treball sèrio. O sigui, sèrio ja en plan, vale, anem a intentar presentar una cosa amb cara i ulls. També, si t'hi fixes, és un disc que encara veu una mica de Mil Mas i té una mica de contrallum, perquè és una mica un impàs i és una mica un poti-poti de cançons en algun moment, eh? Però té cançons que, per exemple, ara ens funcionen increïblement bé i que, que encara... Bueno, com amb tu, per exemple, és aquest disc i és de les que més agraden. Però sí, podem dir que és el primer treball com sèrio. Tot i així, de la voz d'aquest disc van passar 3 anys, perquè entre la pandèmia, entre decidir què volíem fer, ubicar-nos en el mapa una mica, i el procés de producció va ser un procés lent, però li tinc molt d'amor també a aquest àlbum.
Home.
Perquè és el primer hola, què tal, faig això.
I per poder dir hola, què tal, faig això, evidentment aquest ja és un treball, com dius tu, amb una producció professional sèria, i això costa molts calés. Com ho aconsegueixes?
Bueno, en aquest cas vaig tenir la sort de treballar amb un productor que es diu Jan Aigua, que justament també començava, i una mica associats, entre cometes, ho vam poder tirar endavant amb un cost relatiu. Jo, com que tenia uns quants estalvis també acumulats de quan havia estat... Bueno, jo vaig estudiar direcció d'empreses i vaig estar treballant en el món de l'empresa ja fa un temps. Pues amb els estalvis d'això vaig decidir reinvertir-los i intentar tirar endavant amb el meu somni. I he de dir, també, a favor del meu estat de privilegi, que tenia la sort de viure a casa amb els meus pares i que el menjar i els gastos no els havia de fer front jo.
Ara!
També facilita molt les coses, eh?
Aquí vaig jo. Molt bé. Així m'agrada. Oh, escolta, doncs ara, el que dèiem abans del podcast, això quedarà gravat i, per tant, els teus pares podran escoltar-ho.
Vull dir, ara em costa molt més, perquè ara sí que soc independent i he de tirar endavant projectes de gravacions, discos i tot, i a sobre gastar-me el que guanyo. Però en aquell moment t'he de dir que la facilitat de poder estar a casa... Hòstia, anda que no canvia.
Bravo. Suposo que rebràs de tant en tant la trucada de la mare. Que menges bé?
No, soc molt cuinetes i ella està molt tranquil·la. De fet, a vegades la convido a dinar i ella està encantada de la vida. Vull dir que també és molt hàbil ella amb la cuina. No hi tenim res a veure, però crec que hi ha algú de sensibilitat artística també en els fogons, sempre ho he pensat, i això m'agrada fer-ho. És una cosa que li he agafat molt de carinyo des que estic vivint fora.
Ostres, aquest primer àlbum va molt bé. I com ho notes? Perquè, clar, vendre discos, això ja no es porta.
No. Bueno, vam vendre forces, però, clar, forces no són els 4.000 discos que venies en dues setmanes al 2001. Però potser 400 còpies sí que hem vengut.
Bueno, per mirar de cobrir alguna despesa, alguna cosa.
Sí, ja és algú. Ah, no, però va anar força bé. Vam tenir la sort de guanyar també amb el concurs de l'ICEC com a proposta més votada, i això va fer que tinguéssim una cançó que fos número 1. Això ens va ficar una mica en el mapa, vam tenir plataformes i ràdios comercials que ens van acompanyar. Bueno, crec que és un acompanyament que al principi costa molt tenir i vam tenir la sort i el privilegi de tenir.
Estem parlant amb Roger Pedrós, que aquest diumenge vindrà aquí a Vilafranca i que és molt conegut ara perquè estaven a participar al Benidorm Fest, tot i que nosaltres ja veieu que estem no evitant això perquè ha sortit de bon principi, per les amistats sobretot que va aconseguir, però és que ens interessa el Roger Pedrós. Roger Pedrós, aquell que va començar gravant un àlbum a Sabadell que diu que cantava com el cul, però resulta que... aquest és el Roger.
Creu-me que és molt més interessant aquesta part, eh?
Doncs aquest és el Roger Pedrós que ens interessa, perquè d'aquell àlbum que notes que es funciona, com aconsegueixes gravar Contrallum? Perquè, clar, ja vas fer l'esforç definitiu amb l'altre, doncs... vas arruïnar amb l'altre, i com ho vas aconseguir després?
Pues, va ser de fer molts bolos, uns més ben pagats i altres menys ben pagats, seguint treballant com es podia, intentant anar a tope, encara em quedaven algunes coses, però sí que és cert que per sort, el primer disc, diguéssim que vam recuperar algú, i això ens va ajudar a poder seguir amb el segon.
I, home...
I ja està. Vull dir que al final és intentar anar fent la roda. Sempre dic que és una de les, perdó la paraula, les putades de la música, és que el que guanyes ho has de reinvertir, no? És com, bueno, jo tinc el meu sou, faig el concert i això ja se'm queda net. No, una puta merda. Perdó, eh? Això ho has d'agafar i tornar-ho a invertir per poder seguir creixent. Per tant, es tracta de fer una rendibilitat suficient com per poder-la invertir i a la vegada menjar, perquè tenim el capritxo de que ens agrada menjar, també.
Saps què passa? Que no és que ens interessi molt i vulguem fer tomate en tot això de que com guanyes la vida o com pagues, però és que al final ens està escoltant molta gent jove, també, que ho està intentant. I llavors pensa, bueno, el Roger Pedrós no és que hagi triomfat a Hollywood, però com a mínim ja es pot dedicar una miqueta a això. Com ho ha aconseguit? I per això t'estic fent aquestes preguntes.
No, és això. Jo sempre dic que amb molta paciència, amb molta constància, amb molta feina, el que... o sigui, per quatre grups que tenen molt èxit i que tenen un rendiment econòmic molt alt, n'hi han 400 que ens esforcem dia a dia per intentar arribar allà, no?
Correcte.
I crec que el miratge aquell de l'artista que és un divo, que és ric, i això és una mica un miratge. Vull dir, és una feina molt humil de picar molta pedra, de treballar-s'ho molt i d'estimar-s'ho molt. O sigui, és una feina de marqueteria, d'artesania. Almenys jo ho sento així, i crec que és una cosa que s'ha de fer amb molta paciència i almenys com ho veig jo també, mirant molt en un futur. Jo crec que el que fem és una inversió de futur per tenir una carrera sòlida i, per mi, molt important, amb credibilitat, i que pugui defensar des del Roger d'ara, igual que podré defensar amb el Roger de 35 anys, perquè crec que el que faig ara m'ho he de creure d'aquí 35 anys.
M'agrada molt com estàs parlant, perquè estàs parlant des del cor, eh?
És com ho penso, de manera molt honesta.
T'està sortint molt bé, i m'agrada molt, que t'ho agraeixo molt que estiguis parlant així, perquè, home, cal dir que sí, que s'ha de tenir sort treballar allò, però potser tenir bones idees també, i no sé de qui se li va acudir presentar-se al Benidorm Fest.
Això va ser una idea meva, honestament. Sí, jo i l'Irene, que és la meva manager, directora artística, que és també una persona com externa al món discogràfic, però amb la que treballo mano a mano i que és amb qui tinc la confiança plena, perquè és la persona amb la que jo hi confio al 100% i que si algú ha de protegir el projecte després de mi és ella. Vam pensar que era una bona idea. Teníem dos amics que són molt eurofans i que estaven molt ficats en aquest mundillo, i ens van dir, per què no us presenteu? I vaig dir, pues, per què no? I teníem un tema i vaig dir, pues jo l'envio, i si cuela, cuela. I va colar. Pot ser més senzill.
I a més, amb aquell risc primer de cantar en català, que ja ens ho sabem tot això, Eurovisió, en català,
sí,
que tampoc...
Però...
No entrarem més, tampoc. És que em fa mandra, a mi, aquesta cosa.
Sí, no cal. Jo ja et dic, també vaig pensar... De fet, hi havia una versió en castellà d'aquest tema, eh?
Uh-huh.
Però vaig dir, tio, jo ho faig en català, jo canto en català.
Ole,
si m'han d'agafar, que m'agafin com amb el que jo faig.
És que mira... és molt xula, sonorament és molt xula en català. Vull dir, havia de ser en català.
Sí, sí. És una llengua molt dolça, molt italiana, molt, la fonètica és molt agradable de l'oïda per mi, i crec que ajuda molt. De fet, el castellà és més complicat moltes vegades per mi, a nivell de... és molt més agressiu, segons com.
I el segon encert arriscat és que és una balada, que traversa Eurovisió, que xumba, xumbi, xumbo, xumbo, que totes sonen igual, és que, mare meva, totes sonen igual, a no ser que siguin flamenques, que llavors acaben últimes, però bueno, no entrarem en aquesta qüestió. És... hombre, saluda'l.
Sí, ara el saludo.
Sí, és el gos de l'Irene, per això, no?
No, és el gos del veí.
Escolta, un dia explicarem el concert de la Judit Nederman, que el va fer en unes bodegues aquí aquest passat estiu, dins del Músic Veu, per cert, el festival que tu vindràs, i que hi havia uns paons a darrere i que no paraven de cantar. I la Judit li va fer tanta gràcia que al final doncs els va incorporar per dirigir a la banda. I quan ella cantava, els paons cantaven. Bueno, va ser delirant i brutal. Escolta una cosa, que això, que fas una balada i que al final no et vas classificar per Eurovisió, però la vas clavar.
Sí, estic bastant content, la veritat, de l'actuació i de com va quedar tot al final, perquè ens ho vam currar molt, amb un equip molt humil, també, i amb la confiança plena. De fet, ho va dirigir, ara que deia de l'Irene, ho va dirigir ella, a nivell de posar escena, i vam anar, ella i jo, un amic que es diu Carlos, que ens va acompanyar també a nivell de fotre'ns un cop de mà, i vam fer un disseny d'il·luminació, i ja està, vam tirar amb això.
Escolta, agraeix a la Irene que ens haguem saltat el conducte reglamentari i t'haguessi contactat amb tu directament, perquè, escolta, molt bé, eh?
Bueno, al final
sí.
Treballem mà en mà i si un li pot treure feina a l'altre, doncs, meravella, saps?
Home, i suposo que estarà, no sé, me l'imagino, que està aquí a prop teu, no?
Està per aquí, sí.
No, ho dic perquè potser està escoltant i està somrient i dient, ala, tio, què fas? No, no parlis tan
no,
bé de mi.
No, bueno, m'escolta a mi, però tu no. Llavors, no
millor. Bueno, però les lloances venen de part teva.
Sí, jo sempre, jo li faré un monument.
Ole,
que pugui.
Ole.
Quan em sobri diners per fer discos, li faig un monument.
Ah, això m'ha dit, vinga, doncs ja està. Ha fet la declaració en directe per Ràdio Vilafranca dient-li amb ella, que això és fantàstic.
Totalment.
Roger, no ho fem durar més, perquè a les universitats i aquests llocs parlen de que les entrevistes de ràdio han de durar 20-25 minuts, i aquí som uns descreguts i a la festa estem fent durar més.
Bueno.
Ens estem molt a gust a la conversa. Només per anar concretant, hem de dir que m'imagino que el concert anirà, no sé si basat a contrallum.
Sí, serà la línia principal és a contrallum, que és el disc que vam publicar a principis d'aquest any, no? Que hi ha temes com aquest, com el temps. i alguns temes també de la vida és millor, que considero que són importants i que encara que podrien haver format part de Contrallum, entre cometes, i llavors també entraran 3 dels 4 temes de l'EP que estem a punt de publicar.
Ole!
Ja en tenim 3, vull dir que els estrenem, els estrenem pràcticament aquí. I em fa molta il·lusió, són temes més guitarreros, estic molt content de com estan sonant i de com estan sortint. I sí, aquest tema que està sonant, per exemple, acaba de sortir fa res, es diu No té tanta importància, i a mi em flipa. I això pues, serà una, és com una Contrallum expandido, per dir-ho d'alguna manera, i amb les col·laboracions que abans m'heu dit del Joan Herrero i de la Dolor Bertran, ens vam conèixer gent.
Uau, què dius? Molt bé.
Sí, sí, vindran a cantar, vull dir que també serà un valor afegit, crec.
Escolta una cosa, la Contrallum parlava, crec recordar, ho he llegit a no sé on, que, bueno, doncs que et fixaves precisament en un negatiu de fotografia on es podies veure els matisos a través de l'observació a Contrallum, precisament. Són experiències personals, tot el disc del 2024. Aquest nou àlbum, que serà un mini LP, crec recordar, també continuarà del mateix, experiències personals i aquestes coses que expliques tu?
Sempre penso que si escric és perquè ho visc, si no em costaria molt donar una opinió en cançó d'alguna cosa. Crec que a Contrallum és un disc una mica que parla de societat, de la nostra societat i del nostre espai de privilegi, entre cometes, però posant sobre la taula que a vegades les coses no són tan boniques i a vegades les coses no són tan lletges. Saps? Com és un joc de contrastos. I aquest nou EP també és una mica... Jo sempre dic que és un EP de fusta, de caliu, orgànic, de tornar-li a donar valor a la paraula, de tornar a donar valor als instrumentistes, d'aplaudir l'error d'això, i al final és això, un disc que parla sobre coses personals, senzilles, que poden passar a tothom i que crec que poden ajudar.
Home, i m'imagino que, a més, tot això il·lustrat amb música, que diuen que és un element molt curatiu, això de la música, doncs, esclar, és el que dius tu, treure-li una mica d'importància tot plegat. Crec que tots plegats necessitem calmar-nos una mica, en la societat actual.
Sí, anem una mica massa ràpid, jo crec. Vivim massa atabalats per masses inputs i potser centrar-nos en una cosa, relativitzar i no viure en l'enfado aquell constant de la pressa. Hòstia, que bé ens aniria com a societat, perquè a vegades, hòstia, quina mala llet que es veu pel carrer i que poc ens ajuda com a col·lectiu, en sèrio.
Tenia entès que El Temps, que és una cançó clau en l'impuls cap endavant, m'imagino que coincidim, no?, que participant al Benidorm Fest dones un salt endavant important en la teva popularitat.
Bueno, crec que més que a nivell popular que sí, perquè és un públic molt concret, el del Benidorm Fest, no és tan mainstream, entre cometes, però sí que ajuda molt, crec que en el meu cas, almenys com en la credibilitat que tinc com a artista.
Clar.
Crec que això sí que és un valor afegit important.
I credibilitat com a persona, perquè tinc entès que El Temps expliques una història personal que potser en altres circumstàncies faria mal de recordar.
Sí, bueno, jo crec que passa molt sovint, no?, d'allò de persones que tenen una relació, s'estimen, però a vegades no s'ho diuen prou, i llavors les ferides són massa manifestes i ja no saps si és culpa d'un, de l'altre, o què ha passat, i potser si s'haguessin dit més t'estimo, s'haguessin abraçat més, o s'haguessin comunicat més, hauria anat diferent. I crec que moltes vegades, com a humans, responsabilitzem el temps com a culpable de moltes coses, quan la culpa del... Bueno, el temps és un invent humà, justament per entendre com vivim, no? Però crec que senzillament, si parléssim i ens comuniquéssim més, potser no faria falta.
I a sobre resulta que la tries com a cançó per intentar ser popular, vull dir que t'arrisques a poder-la cantar fins a la sopa.
Sí, és que estic una mica cansat del tema de cançons que siguin superfelices tota l'estona, que no diguin res i que no sigui que, ojo, ho facin pensar una mica al personal. O sigui, no, la cultura... O sigui, una cosa és entreteniment, l'altra cosa és cultura, i crec que quan parlem de música com a cultura, la cultura fa reflexionar i marca les persones, no? I crec que això, que està guai que hi hagi cançons de festa que siguin de desconnexió i de... Jo en tinc moltes que són així, però hi ha vegades que també està bé que les cançons serveixin per pensar una miqueta i que ens serveixin com a instrument de canvi.
Ai, senyor, la gent que vagi al Fòrum Verger Balaguer diumenge a la tarda, que sàpiga que segurament, no sé si curarà o no ferides, però s'ho passarà molt bé. I la veritat és que, Roger... tens alguna cosa especial que potser fins i tot, no sé si ho saps tu o no, però m'has fet posar de bona lluna.
Bueno, me n'alegro. Jo, mira, saps que l'únic que tinc és que vaig de cara.
Uh-huh.
I crec que sóc molt honest i que el que faig ho faig perquè ho penso. I crec que això és important. O sigui, gent que sigui irreverent, que digui el que pensa i que engegui motors per canviar coses, perquè fa falta.
26 de gener, diumenge, 7 de la tarda. Si voleu veure de prop el Roger Pedrós, sapigueu que estarà damunt de l'escenari, però ben a prop vostre, perquè a més el Fòrum Verge Balaguer és un recinte que permet aquesta proximitat.
Sí, és molt acollidor i a l'espai s'ho val. I si no em coneixeu i no sabeu què veneu a veure, jo us diria, ei, per què no jugar-se-la? O sigui, doneu-vos l'oportunitat de poder conversar amb música una tarda diumenge, aviam què passa.
Doncs a sobre li posem el bon entorn del Músic Veu, que va a benefici d'una entitat concreta, vinculada en aquest cas a Sant Joan de Déu, i que ja veuràs que el tarannà que es viu, l'ambient que respira, és de superbon rotllo. Jo crec que ens ho passarem tots molt bé diumenge, segur que sí.
Deixa'm afegir sobre
això. I tant, el que vulguis, el que vulguis.
No, perdó, que crec que això és superimportant i que té molt valor també, perquè el tema de la salut mental és essencial, especialment en la societat que ens toca viure, per el que comentàvem abans, que tot va tan ràpid i que ho necessitarem. I potser ara sembla que a tu, persona que m'escoltes, o a mi mateix, no ens farà falta mai, però potser d'aquí un temps aquestes donacions que has fet ara també et repercuteixen en favor a tu, i crec que això sempre és com superguai, no? Poder fer que part del que inverteixes en cultura serveixi per construir un millor futur per la gent que ho necessiti.
Bravo. Doncs ja sabeu que, a més a més, pel preu que val el concert, vaja, és que és més favorable que anar a un concert normal del Roger Pedrós. I a sobre, tot el que va a petar aquest fet d'ajudar mentalment a través d'aquesta vinculació amb Sant Joan de Déu, que val molt, 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 molt i molt la pena. Com valdrà molt, 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 molt i molt la pena veure el Roger Pedrós amb l'essència pura, amb el piano, ell, davant del públic, i suant un bon rotllo com el que ens has donat aquí avui, cosa que et vull agrair, perquè més enllà de conèixer-te i de fer l'entrevista de rigor, de promoció del concert, home, personalment penso que, i no només a mi, sinó a la gent que ens està escoltant, ens has regalat una bona estona. I amb això, doncs, ja n'hi ha prou.
Me n'alegro. Sempre penso que és un privilegi i una sort també poder tenir paraula i poder tenir veu, perquè al final penso per què he de poder parlar jo i no altra gent que ens escolta i que tria escoltar en comptes de parlar. Així que agraeixo també als mitjans com vosaltres, a Ràdio Vilafranca, que m'heu donat l'espai per poder conversar i explicar una mica la meva història, entre cometes.
Roger Pedrós, sigues molt benvingut, com sempre, aquí a Vilafranca diumenge. Moltes gràcies.
Un superplaer, ens veiem molt aviat.
Vinga, i acabarem amb No té tanta importància, que mira, així mirem el futur, mirem endavant i relativism tot una miqueta, que com tu m'ho has dit, val la pena. Gràcies, Roger.
Fins aviat.
Adéu.
Busco el perquè sempre massa endins, descobrint sorolls que no vull sentir. Penso massa per volar, en l'intent de deixar-me portar. Busco i rebusco, però és que sóc així. Preguntant-m'ho tot, vaig tibant del fil. M'he anat descobrint, m'he anat descosint, en l'intent de quedar-me tranquil. No recordo quan va ser l'últim cop que vaig fer-me el mort, comprovant que flotava per poder abandonar-me la meva sort, esperant despertar en un món més amb calma, amb la calma. No cal ser ni de plom ni de fang per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent, que ballant van trobant la tornada. No cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància. Ser lleuger com les fulles al vent, que ballant van trobant la tornada. Busco el perquè sempre més enllà. Vull sortir del sot, però jo vaig cavant, i de tant en tant he anat fent forat. Potser surto per l'altre costat. No recordo quan va ser l'últim cop que vaig fer...
Doncs ja ho veieu, històries xules, eh? Històries xules del Roger, que ha compartit amb nosaltres. Les va compartir ahir a la tarda. De fet, la pretensió nostra era entrevistar-lo precisament al que faltava, avui. Però, finalment, per qüestions d'horaris i d'agendes, el vam poder entrevistar en directe ahir a la Ràdio Fórmula. I mira, dic, saps què? Aprofitem. I ja que hem estat promocionant molt el Músic Veu en aquest espai, en aquest programa, i és el que faltava de vacances, doncs mira, hem rescatat l'entrevista. Amb Roger Pedrós, que en tot cas acabarem nosaltres aquí el que faltava i destacarem aquest fet tan xulo que hem
hem parlat i hem comentat al llarg de l'entrevista de com va fer aquest concert expressament a l'habitació de la seva àvia just uns dies abans de que traspassés, i li queda el record, evidentment. Un record amb el que posem punt i final al que faltava. Que tingueu molt bon cap de setmana. Apa, us deixo d'aquí uns instants amb el Penedès Migdia. Adéu.
Hauràs creuat tants camins perdent el nord, vivint molt més del que dius, respira fons. Hauràs viscut tants moments buscant l'amor, tastant la vida en petons, collint records. I ara que vols tornar a casa, ara que saps què és volar, ara que entens que tot passa, ara que ja has vist el món, vols cantar-me un últim cop. Hauràs entès que al final és ben senzill, com la carícia del mar d'aquells estius, quan l'aigua freda la pell i la calor jugaven entre els teus dits i l'horitzó. I ara que vols tornar a casa, on poder sentir la brisa, ara que entens que tot passa, sents l'olor de costa i sal, vols cantar-me un últim cop. Senzillament va donant pas a la vida que l'espera.